Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Quan falta un mes per les eleccions del 12 de maig a Catalunya, els dos principals partits independentistes, Esquerra i Junts per Catalunya, entren en campanya a la sessió de control al Congrés dels Diputats. Els republicans retriuen a Carles Puigdemont que no tanqui la porta a acceptar els vots d'Aliança Catalana per ser president. S'hi ha referit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián.
I la nostra obligació és dir que mai pactarem amb el feixisme. Repeteixo, encara que tingui una estelada com un camió. I dos, unes eleccions van sobre què passarà a Catalunya, no sobre el que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3.
Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueres, ha entrat el cos a cos amb el PSOE retraient-li que no ha executat la majoria de les inversions previstes a Catalunya.
Quina confiança es pot tenir en un govern espanyol que només promet diners a Catalunya quan hi ha eleccions a Catalunya? I si tot això, tan injust i tan insultant, pot canviar, és precisament perquè Junts per Catalunya i el president Puigdemont hem aguantat i mantingut la posició quan més difícil era fer-ho.
Esquerra i Junts lluiten per captar el votant independentista en els comicis previstos per d'aquí a un mes. I encara en política, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, proposa que Carles Puigdemont torni a ser el president de Junts per Catalunya en substitució de Laura Borràs, que encara, recordem-ho, ocupa aquest càrrec, tot i la condemna del Tribunal Superior de Justícia per corrupció, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Més qüestions. La Fiscalia demana 2 anys de presó per 3 usuaris d'X, l'antic Twitter, per haver fet comentaris humiliants i també feridors contra la família de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, que demanaven el 25% de castellà a les aules. Els fets es remunten ara fa 3 anys i la fiscal assegura que en algunes publicacions es feien crides a l'aïllament i també a l'exclusió social de la menor. En una d'aquestes piulades, un dels usuaris de la xarxa social va proposar de crear un grup anomenat P5N, on hi anés aquesta alumna. La mateixa fiscal explica que precisament l'ús de la lletra N és en al·lusió al concepte nyordo per referir-se despectivament als espanyols. I 4 de cada 10 professionals del sector educatiu pateix problemes de salut mental. Així ho revela una enquesta internacional en què ha participat Comissions Obreres. L'estudi també diu que tot l'Estat, 1 de cada 4 docents ha patit violència a les aules, agressions físiques i també verbals que generen estrès, angoixa i frustració a mestres i professors. Des del sindicat consideren que el govern podria fer molt més del que fa, però no inverteix els recursos suficients per revertir tota aquesta situació. Ho denuncia Mirnaia Xabàs, de la Secretaria de la Dona, Salut Laboral i Assessorament de Comissió Obreres Educació.
Per suposat, nosaltres hem demanat un enfoc més integral. Nosaltres estem demanant que s'inverteixin realment més recursos i no sabem en aquests moments aquest govern, no?, quines possibilitats té de millorar realment el benestar de la comunitat educativa.
L'enquesta també revela que un 44% dels docents han estat testimonis de violència. Per això, des del sindicat, reclamen mesures per afrontar el malestar tant dels professionals com dels alumnes, amb l'objectiu de millorar el benestar i la salut mental de tota la comunitat educativa. I un darrer apunt abans de la informació esportiva, perquè a Terrassa els Mossos han detingut un home que s'havia tancat amb el seu fill. Els fets van passar ahir a la tarda, quan aquest home es va trinxerar, com dèiem, a casa seva amb el nadó i un ganivet. Segons avança el diari de Terrassa, l'infant no va patir ferides. La policia acusa aquest home d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar, resistència i desobediència. Els Mossos d'Esquadra van entrar al domicili per la força i van reduir i detenir aquest home. La 1:04, esports. El Barça juga aquesta nit l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. Ahir la tarda van fer l'últim entrenament i l'equip mèdic està pendent de com es troben durant el dia d'avui els migcampistes Pedri i Frenkie de Jong, que han entrat a la convocatòria a l'espera de si reben aquesta alta mèdica i poden gaudir, per tant, d'alguns minuts aquesta mateixa nit. El principal repte que té el Barça avui és aconseguir el millor resultat possible per tal que el partit de tornada de la setmana que ve a Barcelona sigui el màxim de plàcid i si arribi a opcions de passar a les semifinals. L'entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, no podrà comptar ni amb Mikiele ni amb Kimpembe, que estan lesionats. Tampoc podrà jugar Kraft, que està en aquest cas sancionat. Per tant, l'entrenador espanyol tindrà dificultats per trobar un jugador que ocupi avui el lateral dret. A banda, avui també juga a les 9 de la nit l'Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a partir de les 2 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2. Els deixem amb Joan Trias i el tram final de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Veu clara, amb Clara Luna.
Bon dia, Joan.
Que la tec de riure.
Ah, Ju, hòstia,
perdoneu, eh?
Ja entro jo, si vols, però... ja ho presento jo.
Perdoneu, eh? Però... Què t'ha passat? Ara m'estic guanyant tota la secció, eh? Però s'equivocada, la s'equivocada, no, home, és que...
És que, clar...
Que és allò... Clara Luna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, què tal? Com estàs? Vinc superben acompanyada avui.
I m'encanta.
Som els dolents de la pel·lícula.
M'encanta. Jordi Covino, què tal?
Molt bé, bon
Com
dia.
Estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt content de sentir Joan i amb tu, Clara Luna,
per comentar
en aquesta tercera gala amb els Cesc Fàbregas.
Amb Cesc Fàbregas, exacte. Parlem d'Eufòria, evidentment, que déu-n'hi-do els momentazos que ens va donar la setmana passada.
Sí o què? Què és el que més et va agradar?
Jo et vaig enviar un missatge.
Sí, em va agradar molt el teu missatge.
Però no ho diré, no ho diré. És que no m'agradi noms.
No, però coses...
No m'agrada coses... dir noms.
Ah, doncs espera't aquesta setmana.
Sí?
Espera't aquesta setmana.
Val.
Clar, és que no es pot fer spoilers, però... Home, ara ja és com un embut, això.
Sí.
No?
Sí.
Cada vegada anem seleccionant, o aneu seleccionant, que no és cosa nostra, que això ho fa el públic, aneu seleccionant la gent, no? Tu què dius?
Jo crec que també. Jo crec que ara estàs quedant amb un nivelazo, ja ho vam dir l'altre dia, que ara ja veurem que la Clara i jo tindrem molta feina per trobar errades, eh? Pues, ara ja tothom ho fa tan bé que dius, ara que si has de trepitjar el peu, pla, perquè desafini, no?
Però també és cert que ara fem allò, aquella apretada de tuerca que se'n diu en castellà, no? De, ah, sí? Pues ara no m'ho posa una mica més difícil. A veure què passa.
Mira, deixa'm anar per aquí. De seguida comentem amb en Jordi, perquè en Jordi, a part de evidentment sortir Eufòria, etc, és un dels grans productors musicals que tenim al país. I de seguida comentem què és la producció musical, com li ve tot això, etc. Però abans, em dóna la sensació, i amb la Clara, i ja ho hem comentat moltes vegades, que igual sí que sou una mica els dolentots de la pel·lícula, però... Diu que vaja,
que va.
Però també sou els disfrutoners del programa. I a mi em dona aquesta sensació.
Home, ens ho passem bé. Riem molt al bar, oi? Jo crec que ens posem unes festes allà dalt. Cuidado, bones festes, eh?
Ara.
Re de coses rares, sinó de riure.
Riem festes amb rigor.
Sí, sí, exacte. Riem al bar i riem durant els assaigs que estem... El Jordi i jo som els que estem allà al plató...
Sí, eh?
...en pedra amb ells...
Sí.
Assaig rere assaig.
És molt divertit, a més. Compartir amb la Clara sempre ha sigut des del primer... Ja portem 2 anys, jo porto 3 al programa, però amb ella 2, i la veritat és que és un plaer.
Perquè per la gent que no ho sàpiga, com va això durant la setmana? Quan comenceu els assajos? Quan doneu els temes?
Comencem nosaltres, diguéssim, allà on fem les sessions o els assajos abans del plató, no? Fora del plató. I allà, el diumenge, fem una primera presa de contacte amb els temes, miro els solistes...
Diumenge ja, eh?
El diumenge.
Estem parlant que dilluns és la gala.
Divendres és la gala, sí. El dissabte els hi escric les veus, el diumenge els hi ensenyo, però el diumenge només miro solistes i els hi dono les segones veus.
Val.
El dilluns fem una mica la posada en comú i el dimarts sí que fem classe una mica més de veure com són les segones veus, que tothom tingui clar el que li toca fer, i el dimecres ja anem a plató, que aquí és on ens trobem amb el Jordi.
Val.
Dimecres i dijous fem plató amb ells.
Val. Anem a la producció musical.
Sí.
Quan algú diu productor musical,
sí,
o que algú es dedica a la producció musical, ben bé a qui s'hi dedica.
A veure, perquè ho entengui tothom, és com una mica el director d'orquestra dels músics, o de la part aquesta, no? Aleshores, la meva feina quina és? Si agafo un artista, treballo amb molts artistes coneguts, faig tot el que és la producció, els arranjaments, els guio quan gravem les cançons, escollim-nos les cançons, faig el que és l'arranjament i ho comento amb ells, vull dir, el que és la gravació pura i dura. En el cas del programa, què faig? Quan fem la selecció de cançons a l'equip, a dintre de l'equip, jo faig uns edits, a les quals, pues, clar, la cançó no pot sortir sencera per un tema de timing de televisió. Si una cançó dura 4, sempre els deixem entre 1:45, 2:10 minuts, no? Aleshores, un cop tinc això, faig partitures a tot i es reparteix la feina entre tots els músics a l'estudi. Perdona, que no se sentia. I gravem tot, perquè la gent es pensa que això, els playbacks d'Eufòria, els baixem d'internet. Doncs no. Es graven de zero, adaptats, a més, als tons que després la Clara treballa amb ells, ella fa tota la part de veus, i aleshores jo parlo amb ella i parlem tota la part de tons i s'adapta amb ells. I s'ha de gravar tot. A vegades fem creació musical sobre producció, és a dir, un arranjament completament nou d'un tema antic o el que sigui, i a vegades encernim molt a lo que és l'original, que això té molta feina, perquè a vegades trobar els sons que s'assemblin són hores, i clar, són un equip de 9 persones treballant, són 3 estudis de gravació, treballant amb això, i la meva feina és dirigir-ho tot això, aquesta part.
Està molt bé, Jordi, que ens expliquis tot això, perquè jo sempre que ve un cantant, una cantant aquí a l'estudi, dic el mateix, que nosaltres com a consumidors de música, normalment sense saber-ne massa de música,
sí,
el que fem és comprar l'àlbum de l'artista que ens agrada, arribem a casa, el desemboliquem, el posem, el gaudim, i ja està. I normalment ni pensem en tota la feinada,
clar,
que hi ha darrere,
clar,
que són hores i hores i hores i hores, no, Jordi?
Són moltes hores, i en el cas d'Eufòria descansem el dissabte, com amb la Clara, que també descansa dissabte, però clar, jo diumenge, dilluns, dimarts, estic a l'estudi de gravació mentre ells estan ensenyant.
Jo ni descanso el dissabte.
Jo és l'únic dia que em prenc una mica de llicència, sí.
No, jo el dissabte, sí, sí, com que la gala ha sigut divendres, sí, és i és divendres quan sé a qui li he d'escriure les veus, perquè no em posaré a escriure veus per algú que no... Saps? Que
clar,
igual aquell programa no hi serà.
Clar.
Llavors m'he d'esperar.
Clara, em comentava una mica fora que també m'ha criat molt la curiositat, perquè jo entenc algú quan diu... Lo meu és la ràdio, jo em vull dedicar a la ràdio. I després ja agafarà quin rol li agrada més, etcètera, etcètera. Jo puc entendre perfectament. Quan algú em diu inclús... jo vull ser músic, i ja m'imagino algú amb algun instrument o algú que vol cantar, no? Jordi Covino, en quin moment diu jo vull ser productor musical?
Sí, jo també tinc aquesta
curiositat.
Aquesta inquietud.
Jo vaig començar en 15 anys gravant amb una cosa que es deia abans Max Mix, que va ser molt famós, va vendre milions de discos i tal. Jo cantava, tenia 15 anys i vaig tenir diversos hits, números 1 a Espanya, al Japó, a Itàlia, a Bèlgica, a molts països. Vaig estar 4 anys en aquesta etapa, però jo, com que era el compositor de les cançons, a mi m'ha agradat estar darrere, més que estar davant. Perquè em semblava molt atrafegada la vida davant de l'escenari, de cantar, les gires. Vaig fer un pilot de gires per Japó, Corea del Sud, molts llocs, no? I vaig acabar molt cansat d'aquest tema. I acabat aquests 4 anys vaig decidir que volia començar un altre cop de nou, però només escrivint i produint a darrere. Aleshores, em vaig formar, vaig estar estudiant a Estats Units i a Anglaterra, la part de producció musical, i vaig acabar la meva carrera de piano, de guitarra, que jo sóc guitarrista, jo vaig començar com a guitarrista als 7 anys, i res, vaig acabar això i em vaig començar a formar en el que és producció. Vaig començar composant i després composant i produint. I va ser, però sobre els 20 anys, 21 anys, vaig començar a fer això.
Vale.
Sí, sí. Ara en tinc 27.
Com a dos.
Clar, o sigui, és superimportant, i jo com a músic, que sempre... O sigui, la matèria prima és la música.
Sí.
Però necessites d'una visió des de fora que estigui al dia dels sons, que estigui al dia de les tendències, que estigui al dia de... Jo què sé, d'una visió més comercial que un, a vegades, interpretativament parlant, no la té, perquè ha de posar moltes hores, doncs, això, en fer una posada en escena, en composar els temes, però igual composa un esquelet que després de fora et miren i et diuen, ai, doncs mira, et suggereixen canviar aquest acord, o escolta, aquí posem una part entre aquesta secció i aquesta altra, anem a conduir-ho i afegirem un so de MOOC, no sé, m'invento, no? Una mica que t'acaba de donar la forma del caramel final, que és el disc que tu compres a casa, no?
A més, sí, una cosa important del que diu ella, que és exactament el que està dient. A mi el que em serveix molt quan treballo amb artistes o amb cantants, també com la Clara, és que, clar, jo també sóc compositor, no? Uh-huh. Per David Bisbal, per Luis Fonsi, per molta gent, cançons, encanta les meves cançons. I, clar, com que sóc compositor, entenc molt bé com construeixen les cançons, i sí que és una feina, artista i productor, en el qual veus si una estructura funciona, si no funciona. A més, darrerament estem molt amb la... Jo dic una mica... És una mica fort dir això, la dictadura del TikTok, no? Que has de vendre tot el pescat d'una cançó en un minut.
Res,
o sigui, sí. Si no vens una cançó, abans era diferent.
Ara, és bèstia, això, eh?
He sentit en algun lloc que si la tornada no està dintre dels primers 20 segons o 30 segons,
correcte,
ja no interessa.
No, ja...
És sí, molt bèstia, això.
Però, clar, això ens obliga com a compositors... Bueno, jo és que no entro per aquí, però... Mm-hmm. Tinc la sensació que això t'apreta d'una manera que creativament parlant... Bueno, també pot ser interessant, no et dic que no, però que t'obliguin a fer-ho... No sé.
No, i ara estem veient molts artistes, no?, que en comptes de disc treuen EPs, no?
Tothom.
I ho fan directament per les xarxes o per les plataformes digitals.
Sí, sí.
I que ha canviat tot el panorama musical. Mm-hmm. Respecte a tot plegat, jo crec que tinc una certesa i una pregunta. La certesa, i ara em podreu matar, però com que no ho dieu vosaltres, ho dic jo...
A veure, tira.
Tant se me'n fot. Primer, felicitar a la gent d'Eufòria, perquè jo no conec Gala, i la Clara ho sap, que en soc fan absolut d'Eufòria, els 3 anys de moment i per llarga vida. Jo no conec Gala que hi hagi hagut algun error de so durant qualsevol actuació. Ni una sola Gala.
Que s'hagi notat, no?
Que hàgim notat la gent que ens agrada la música, però que no entenguem
molt de música. Nosaltres ho sabem,
però
molt
que guai
música.
Que diguis això,
és
perquè
molt
això vol dir que tota la feinada que estem fent amb tot l'equip...
Això es nota.
Hores, eh? Ahir sí. Vaig penjar un vídeo petitó on us vaig gravar tu i el Cesc.
Sí.
El Jordi està allà amb
Cesc
el
Cesc. Fàbregas,
no. Els Clèries, que és el de so de la tele.
Sí.
Ells estan a control i el Jordi i jo anem entrant des de plató fins a control. Sí. I llavors ens anem dient, a veure, això no, vigila, que són així. Demana'ls que cantin més fort. Vull dir que nosaltres, el Jordi i jo, fem una feina en equip que és que no es pot entendre d'una altra manera. No és que ell faci una cosa i jo faci una altra, és que... I el Cesc
una
altra.
No, estem tots junts.
Treballem
en equip. I això ens ajuda molt a les Gales també, perquè sabem on estan les coses. I per això anem ràpids, perquè no és fàcil reconèixer les segones veus quan estàs allà, quan desafinen o no. A vegades tenim molts dubtes.
Però està molt bé que ho hagis dit, perquè, i és el que deia el Jordi també, que no s'hagi notat o que no s'hagi apreciat, està molt bé.
Això està bé.
I anem a la pregunta. La pregunta és, Jordi, tu ara ens comentaves, a mi m'agrada molt estar darrere com a productor musical de grans artistes.
Sí.
La pregunta és si això està prou valorat dins del món musical?
En el meu cas, sí. Jo tinc estudi de gravació a Londres i a Barcelona, els dos llocs, i és un equip gran el que tinc, i afortunadament treballo amb clients molt grans, però el meu cas és un cas molt especial. Jo sé que podria haver molts productors que no tenen aquesta sort que he tingut jo. També jo porto dedicant-me a això 30 anys, llavors és diferent, no? Tot i que tinc 27, jo vaig començar...
començava menys 3.
Però per això et dic, el meu punt de vista no és objectiu ni es reuneix el que és el 99% dels productors.
Però bueno, sí que és veritat que el Jordi porta molts anys currant-s'ho, per tant, no sé, hi ha aquí una experiència important.
Sí.
Escolta, anem a la Gala?
Som-hi?
Vinga, va.
Vinga.
A veure, què t'he escollit? T'he escollit primer, per començar, els dos concursants que ja no estan al programa.
Val.
Comencem amb la petita rambla del Poble Sec, d'en Rangel.
Assegut a la plaça del sortidor, aquí t'espero com si fos el primer bar. La bohème on comença el carrer Blai, que és la petita rambla del Poble Sec.
Avui que tinc els dos malotes d'Eufòria, avui rajaré jo, també.
Va, raja.
I em dieu si esteu d'acord o no. A mi em va agradar molt aquesta actuació, molt, entre altres coses, perquè adoro aquesta cançó. Adoro vol dir nivells heavies.
Uh-huh.
Pot ser que em faltés una mica de punch. No sé explicar millor que punch.
És que depèn de la interpretació que va fer el Rangel, se la va portar al seu terreny, llavors jo no crec que...
A mi
jo
m'agrada molt,
Sí.
Això per davant.
Tu estàs acostumat a escoltar-la, poder un pèl més rumbera, més
exacte,
agressiva, i el Rangel se la va portar al seu costat. Jo crec
més
que...
R&B, no?
Sí,
el passeig...
Clar, és diferent, no?
Va.
Però, bueno, està bé la teva observació?
Sí.
T'enviarem a la zona de perill en 0,5.
Podeu, podeu, avui us deixo.
A mi em va convèncer molt com ho va fer. I saps què em va agradar molt? Que el vaig veure des de la gala anterior, ja, des de que li vau escollir el Man in the Mirror.
Sí.
El vaig veure tranquil, el vaig veure que ja no havia de demostrar res.
Mind the Mirror, tu vas dir, vaig flipar.
Sí, sí, clar, allò era la seva zona de confort absolutament. I aquí, tot i que no era gens la seva zona de confort, va començar a cantar el tema i va ser com, ah, uau, que bé.
O sigui, estava còmode, no?
Sí, estava molt còmode, i estava tranquil.
Ell va canviar el xip. Te'n recordes, Clara? La gala del Michael Jackson és un abans i un després.
Sí.
El primer s'ho va passar fatal.
És que a vegades, sí, ostres, defensar temes que no et convencen és molt difícil, com a intèrpret.
Molt difícil.
Jo crec que, Clara, t'ho he preguntat alguna vegada, però els temes els escolliu vosaltres?
Jo aquest any no hi soc, a la tria de temes.
Sí, però sí, som una comissió de 6 persones. Sí.
En base a què?
En base a diverses coses. Primer, hem de mirar, el primer, un equilibri entre el català, l'anglès i el castellà, això és molt important, de cara a la cadena, de cara a la televisió, això és superimportant, que estigui equilibrat. Segona cosa que mirem és, els nanos ens fan suggerències, que ens fan arribar, a vegades les fem cas, a vegades no, i després busquem estils que puguin omplir, sobre molt mainstream, que sigui tot molt mainstream, i sobretot que cada setmana posar-li un repte a cada un d'ells. És a dir, si una setmana una cantant en català li toca en anglès a la setmana següent o a l'inrevés. I si ha tingut una cançó que per ells és molt fàcil, li posem unes coses una mica difícils, perquè si no això és un concurs. Clar, no és per anar a lluir-se a tothom, sinó que és un concurs. Això són les directrius que tenen.
I s'ha de tenir en compte també que han de ballar. Vull dir que a vegades el que ha ballat una setmana, la setmana següent no...
No balla.
I miren que tots els estils estiguin compensats, però, clar, no sempre plou el gust de tothom.
Clar. I després tenim grans ballarins, com el Frederic.
Que dolent.
Me va matar el Frederic.
Anem al dos, va.
Sí, vinga. És el Pau cantant-nos I Don't Care, de Ed Sheeran i Justin Bieber. I'm at a party I don't wanna be at, and now they're everywhere, so the day, wondering if I could sneak out the back. Nobody reads me, don't look in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Oh yeah, you know I love it, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit it at this party. Everyone's got so much to say. Em nego rotundament a rajar qualsevol cosa d'aquesta actuació. Aha. Quina passada. Ah, sí?
Punt.
Que guai.
Sí, sí,
molt
bé. Què quedaràs millor que ha fet el Pau?
També et diré...
Sí.
Ara que començo a entendre de música, gràcies a Clara Luna...
Molt bé.
També et diré que aquestes veus que... amb molt d'aire, no? Aha, és una veu amb molt d'aire, pot ser?
De la Pau, sí.
Sí? A mi m'agraden molt.
Arriben molt. Les veus
les
amb molt d'aire
molt
connecten molt ràpidament, sí.
Ara et passarem el telèfon del Pau,
sisplau.
Ja que quedeu per sopar.
No et diria que no.
No, sí, sí, el Pau és molt seductor, també.
Sí,
no?
Sí, tant i tant.
Que a vegades ens costava, justament, fer-li demanar-li més punx, el que tu deies abans, no? I demanar-li alguna cosa amb més canya, perquè ell estava molt relaxat aquí, era molt... Era el seu lloc.
Sí, tu coneixen això, els concursants? És a dir, ve el Pau i es coneix ja com a seductor, o vosaltres li heu de treure...
Jo crec que ells se saben una mica, però el
seu
programa
paper, sí,
els posa molt, els posa molts miralls.
Sí?
I ells mateixos acaben dient, ai, jo pensava que feia molt bé, no sé què, i ara resulta que no tant, o pensava que allò no se'm donava bé, i ara sí...
Excepte una persona que ens estem descobrint la setmana, que és el Julien,
uau,
que és espectacular.
Que li posem el que li posem.
Aquell ho tira tot.
Igual que la Vita.
Sí, la Vita
és... Com que li dones el que sigui, la Vita diu, vale, va, me l'enduc al meu terreny.
És molt prou, la veritat.
Mira, jo no diré la primera part del missatge, però la segona sí. El Julien, després l'escolta. Ho dic després.
Vinga, va.
Dic després el que et vaig posar el missatge.
Mira, t'he seleccionat la següent, que per mi hauria d'haver sigut la... I crec que el Jordi també opina el mateix.
Completament d'acord.
La favorita d'aquesta setmana
la tercera,
hauria
sí.
de sigut.
Estem
sense cap dubte.
Estem els tres d'acord.
Sense cap dubte.
Aquesta em passa una mica...
M'està dient l'Albert, molt bé.
Veus? Aquesta em passa una mica com a la primera. Jo, Eternal Flame, la conec amb els viatges llargs al cotxe de mon pare.
Que guai.
I a mi em transporta com un món màgic, tot allò.
Jo és que crec que ho va conduir tan bé musicalment.
Uau.
O sigui, va entrar... sabent exactament en quin lloc emocional es volia posar, va dirigir la dinàmica del tema.
Molt bèstia.
A mi m'agrada una cosa que li vaig dir a la missa quan va acabar la gala, que és que jo he sentit actuacions en directe dels Bangles, en directe, i no sona ni la meitat de bé que ho va fer ella.
És de veritat?
I semblava un disc, és que semblava un disc, tant, sí. Clara i jo. Sí, allà del bar estàvem així.
Amb el bar tots
dient, vam aplaudir.
Que és flipant, quan escoltes música en directe que sembla un disc. Abans ha vingut una noia, Laura Capdevila, que actuarà als jardins del Palau de Pedralbes aquest estiu, i s'ha portat el piano aquí, ha tocat en directe, i li ha hagut de dir el mateix.
Fort.
Era un disc. És una passada, això.
Això és molta destresa, no?
Sí. A la Misty suposo que aquesta setmana l'heu posat com a mínim més difícil, no? Perquè...
La Misty que tenia... La Macarena? Tenia la Macarena?
Segur que també la faria molt bé.
Clar, perquè un diu Eternal Flame ja és un tema complicadíssim.
Molt.
Però te'l fa així...
Però és molt agraït. També és veritat que és molt agraït. I anava molt amb la veu de la Misty. Sí. Era com un guant, saps, per ella?
Brutal, brutal. M'ha semblat brutal.
Escolta aquest següent, que nosaltres... encara riem ara quan ens en recordem.
Us et diré una cosa, tinc dues entrades pel juny.
Ah, sí? Uau, que guai.
Clar.
Fan un duet, el Julien i el Bruce.
Sí, sí, això espero.
Et poso a prova.
Això espero.
Has vist aquests coros? Te'n recordes del programa que vam fer dedicat a les segones veus? Doncs aquests coros estaven inspirats en els grups de doo-wop, te'n recordes?
Sí.
Que ens va explicar la Laia, que eren aquests grups masculins que feien veus, quatre veus, l'harmonia.
Sabem això? Podem pujar.
Al començament, en aquests...
Sí? Mira, tornem-hi.
Va fer una feina molt xula, la Clara.
M'encanta.
Estan integrats dintre de l'arranjament, que m'agradaria dir-ho, això és del productor John Landau, o Landau, no sé si ho pronuncio bé.
Sí, sí.
Que, clar, l'artista no treballa sol. En aquest cas, Bruce Springsteen, aquest tema dels anys 80, el va treballar amb aquest productor.
Quina passada.
Sí, sí.
Si la Misty no hagués fet Eternal Flame, per mi hagués guanyat Julien.
A mi m'agrada
molt. A més que el Julien ens agrada molt. És que tot el que li posis és un tio que cuidadina amb aquest, perquè va recordes que ho diem sempre?
Silenciós.
Va ser silenciós, sí, però el tio va aguantant gales i dius, cuidao, eh?
No, hi va una mica de jo no sé, no?
Les cançons que li queden, perquè nosaltres anem 3 setmanes avançats, clar, si no podríem treballar.
Clar.
I aleshores nosaltres ja sabem el d'aquí 3 setmanes el que els hi toca d'un. Evidentment, qui cau, se li va aquesta cançó i fora. Però el repertori que té, déu-n'hi-do, eh?
Sí, eh?
Aquesta setmana és molt espectacular.
És espectacular, eh?
Jo vaig elevar un dels participants i després d'aquest missatge, a Clara Luna li vaig posar jo en Julien l'adoptaria.
Però el vas lavar o el vas elevar?
Elevar.
Tu i mitja Catalunya, pel que sé, mitja Catalunya adoptarien el Julien, el voldrien a casa.
Absolutament.
El momentació de la gala per mi va ser molt interessant, aquest moment.
Sí.
Em va agradar molt que Eufòria fes això. Va fer venir a plató a la compositora del tema.
Sí.
Va ser guai, això.
Molt.
Escoltem-la, si voleu, primer.
Sisplau.
Maybe it happened too fast. I guess that I understand. You say that you never felt this way for anyone. That's why it scares you to death. So baby, bye-bye. No, it's for the best. Still, I can't see. Hold me close, I'll know you'll leave before the sunrise. I'll be bleeding, but don't you mind.
de ser tan xulo veure-ho en directe, això. O sigui, si per la tele emociona, estar allà ha de ser brutalíssim.
Home, però vine algun
dia. Clar,
vine.
Vindré.
Et posarem a la faldia nostra.
Vol venir ara. A la final.
A la final. Ah, que guai. A més, al final sempre és molt emocionant, te'n recordes?
Home.
Sí, no? Emociona molt.
Jo l'any passat per mi va ser, clar, la primera vegada que ho feia i va ser com, uau.
Sí. Escolta'm. Quin tamasso.
Sí.
Boníssim. A més, aquí es veu molt el que és la part de producció que comentava abans. Comença molt amb un piano, un cinte, entra el cinte, comença a entrar la part de percussió i al final sobre ell entra tota l'orquestra.
On té la sensació que...
Són molt èpics, aquests
films. És molt èpic.
Sí. On té la sensació que, molt guai des de la Gala 1, com sempre, però que la quarta, eh?
No, cinquena.
Mira, ara si us plau, jo.
Quines errades.
No, fatal. Cinquena gala, i em dóna la sensació que el gran despegue d'eufòria d'aquest any és aquesta gala.
Sí, jo entre la quarta i la quinta, sí.
Sí,
estic d'acord.
Sí, jo també.
Sí.
Fa fum!
Bueno, ha calgut una mica com escalfar motors, suposo, no ho sé. Ah. Sí.
I sobretot, tot l'equip s'ha moldés, i que tot té un funcionament i ha de rodar. I és que és el que vaig dir-ho jo al principi, vaig dir, escolta, espereu fins a la quarta.
I
si
a més és que tots els sistemes de gent, no?, són sinergies que es van trobant, i arriba un moment que, uau, tot flueix i encaixa molt, molt bé. No és que no encaixés bé abans, però sí que és cert que poder notes a partir de la quarta gala un altre...
Un canvi. I són 150 persones treballant, eh? O sigui,
imagina't. El que no tenim en compte normalment. Escolta'm, clar, jo no sóc gens objectiu, eh? Sóc fan de The Bangles, sóc fan de Bruce Springsteen i sóc fan de Joan Dausà.
Avui l'Albert arriba d'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. Obro la porta a la Judit, avui ben sola, m'encanta el teu vestit.
Quina passada, també.
Que guai. Que guai escoltar-los així.
Sí, el Joan deu estar orgullós, eh? Perquè va fer una molt bona versió.
Segur. Sí. Jo avui m'he proposat fer-vos amb Vegeta. Al setembre me'n vaig a veure Joan Dausà a Madrid.
Ah,
ostres, eres tu?
Sí, Bruce.
Era jo.
És molt maco, m'ho mereix.
Quina passada.
El Xavi va fer una interpretació supermaca.
Espectacular,
sí. Sí o no?
Sí, sí. Ho va explicar.
Val.
Es va posar el vestit, saps? Va dir, ara sóc jo. Ara no és Joan Dausà, ara us ho explico jo.
I truca a fer... Evidentment que va cantar, perquè és cantant, però va fer un conte.
Va explicar una història.
Sí, es va creure la història. Jo crec que, i a més el que venia de patir les dues darreres setmanes va patir molt amb les cançons, perquè hi havia una que no li acabava d'estar bé pel seu estil, i les va salvar, pobra, i aquí és on s'ha refrendat, penso jo.
Mira que això també és feina que vull posar en valor, la feina de l'Alfons, que és feina de la part interpretativa. Ja vindrà l'Alfons també algun
dia. I tant,
dia,
i tant.
Que va ajudar doncs, a contextualitzar tot aquest tema, que ja està molt ben explicat, eh?
Sí, eh?
Realment, sí. El Joan Dausà va fer un tema preciós.
Va, anem a la setena, que ens queden dues, poc temps, anem a la setena.
She's a miracle, she's a miracle.
Bèstia, també, eh?
És brutal. És el Zitzo 360 que tenim, més complerta. Perquè balla, canta, té un molt bona imatge i molt bona actitud, també. Si haig de dir alguna cosa, crec que li falta encara un punt a nivell vocal, això ho diràs tu millor, Clara, acabar de posar la veu segons quin puesto, però realment és 360, tota aquesta noia, és meravellosa.
I és que patia tota la setmana per aquest tema, perquè em sembla que és un dels temes més difícils que
molt,
hem fet.
Molt.
Eufòria. Musicalment parlant, dic, eh?
No, és bèstia, no para.
A nivell d'interpretació, a nivell de caràcter, de la mètrica i el... tipus de groove era molt difícil a tots nivells, de segones veus, de primeres, la coreografia...
La coreo, era... el que volia dir jo ara.
No, l'Aina rodant cap per avall...
Espectacular. No, és... De veritat que aquesta noia té, jo li auguro un molt bon futur, Té una 360 total, A mi la tinc claríssima.
És una d'aquelles artistes que dèiem un dia, no? Que Eufòria promou una sèrie d'artistes que poder no n'hi ha tants en el panorama català, doncs l'Aina és una d'elles.
L'Aina, sí.
Jo que sóc molt d'imatge... Està bé que ho digui dedicant-me a la ràdio, però que tingui imatges mentals, vull dir, si una cançó pot ser la P7, això em sembla Les carreteres del Garraf.
Ah, uau!
Sí, perquè no era fàcil, era molt difícil.
M'ha costat entendre la metàfora.
Sí. És que no s'explicar-ho millor que això,
No, bé,
no
m'agrada.
No? Cap amunt, cap avall, cap a... No?
Molt bé.
No sé.
Sí.
Molt complicada.
Sí, que ho és.
Va, vuitena i última.
Jo cant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat, es tren, es vaixell, sa avioneta, i es teu submarí aquí aparcat. Jo cant es cafè i sa galleta, quan dius tu podries ser meu. Que sexy, que dolça i que freda, oh yeah!
Oh yeah.
Oh yeah. El que t'explicava ara, pel Lluís això va ser un repte enorme d'entrada, perquè em va dir, què faig amb aquest tema? Inclús va triar el to, i un cop triem els tons, doncs clar, es graven a l'estudi i marge per canviar els tons, tampoc en tenim massa.
Val.
I aquest vam dir, no el canviem, l'has de defensar així. Ei!
Sou punyeteros.
Sí.
Però mira el que va fer. Però
i el Lluís té una cosa que a mi m'agrada molt. És un tio que ve de tocar els carrers a Londres. Ell tocava a Leicester Square a Londres, amb la carrera, amb la guitarra. És un tio que, ho saps, Clara, ho fa tot. O sigui, tot el que li posis ho fa bé. Tot. És espectacular. Jo crec que és un gran camaleó de la música. I també és un noi que, de cara a futur, s'ha de tenir bastant en compte.
Sí.
És un tros artista. És molt bon artista.
Jo va haver un tros, ho he fet ara, però va haver un tros de la cançó que, mentre ho mirava per la tele, vaig tancar els ulls perquè estava veient Antònia Font.
Clar, sí, és el que diu el Jordi, és molt camaleó. I jo crec que ell va fer una feina de recerca en el tema de dir, a veure, com l'explicaré, com el cantaré, quin color de veu trobaré...
No estic dient que copies, que una cosa no és l'altra.
A mi m'agrada molt l'actitud que té els assajos amb nosaltres, és brutal, sí, és superpositiu. Sí, sí. Poder altra gent s'enfonsa més, ho saps, no? Poder, hi ha moments que som més dèbils, poder perquè som més joves i no tenen tanta experiència, però ell és increïble.
I ell vist una cosa també, que és que quan el Gigi, que és el regidor, no? fa la compta enrere, ell de sobte fa... es transforma i apareix la màgia. Que això a vegades en l'assaig no el veus, però intueixes que el dia de la gala serà això.
Que bèstia. Sí. Va, deixeu-me dir dues coses i ho deixem aquí. La primera, què significa per vosaltres que... Com me l'he guardat, aquesta?
Ui.
Com me l'he guardat, aquesta? Què significa per vosaltres que, a partir de setembre, sota un nom preciós i enorme del Teatre Victòria Barcelona, suposo, que posarà Maricel i posi Alexia...
Comença tu i després ho dic jo. Comença tu.
No sé, un orgull també d'haver format part d'alguna manera en un trosset de la seva carrera, com a, de la seva formació com a cantant. És molt orgullós.
Sí, jo crec que sí. Jo era el que dèiem abans, quan la vèiem ja deien que podria ser una futura estrella, sobretot al món dels musicals. I a més, entre nosaltres, a part de nosaltres, també el Dani, te'n recordes que va escollir aquella cançó? La va escollir ell, la cançó que va fer precisament d'aquest musical, perquè ho veia molt clar. Jo crec que és una estrella en potència del musical. No aquí, sinó a nivell nacional.
Que bèstia. Ja heu parlat amb ella?
Clar.
Sí,
va estar l'altre dia al programa amb
emocionada,
vosaltres.
No?
Molt.
I a més, és que ella és tan treballadora, i per mi s'ho mereix tant la gent que... No s'ho mereix tothom, d'acord, però la gent que s'ho treballa, s'ho mereix més.
Escolta'm. Sí. I una petició. Jordi, tu no et molestaré. Entre altres coses, perquè 23 d'abril és el teu sant.
Sí. Ja sé.
Felicitats.
Ja sé per on vas.
Sí?
Vinga.
Clara, què fas el 23 d'abril?
El que tu vulguis.
Que vindries a cantar una estoneta amb nosaltres?
Ui, tant!
Em farà molta il·lusió.
Porto el piano aquí i tot?
Sí.
Vale.
Bueno, aquí, ja en parlarem.
Ah?
Ja parlarem.
Home, 23 d'abril, o sigui, és un dels meus dies preferits.
No, també,
Bueno, suposo que com de tot Catalunya, però que, vull dir que no hi ha...
Que consti que a mi m'hagués agradat venir a veure-la, de veritat, però aquell dia és un dia com molt especial per mi.
S'entén perfectament.
És el meu sant i haig de regalar 300.000 roses, que li vaig regalar una.
Sí, senyor, en directe.
L'any passat, en directe.
Sí, senyor.
I que te'n tornaré a regalar.
Encara no puc entendre com no vaig veure que tenies la rosa sota la taula.
Te'n recordes?
No la vaig veure venir,
sí, sí.
Us ho juro.
Estàvem allà i jo no sabia com amagar la rosa. Sí, sí, sí.
Nois de Catalunya, jo no necessito rosa, que el dia 23 d'abril ja la tindré i es diu Clara Luna. Moltíssimes gràcies a tots dos, Jordi Comino. Gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gaudiu de la gala.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Va, 3 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 2 del migdia. Giró.
Molt bona tarda.
Deixa'm comentar una mica el que acaba de passar ara mateix.
Em fas por.
No.
Sí.
No.
Sí.
Per recordar només als oients d'aquesta casa, d'aquesta emissora i d'aquest programa, que et vam voler enviar el càsting d'Eufòria.
Sí, estava obligada.
Amb el micròfon d'Eufòria, un ukulele i algú que et gravava.
Sí, no, el micròfon de Ràdio Estel.
Sí, sí, amb aquest micròfon, sí, 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 tal qual. I davant tenies un jurat. Entre ells, Jordi Comino. I ara mateix s'han recordat.
S'han recordat de mi? No m'estranya, perquè el comentari que em va fer Jordi Comino va ser un... En lloc de tocar la guitarra, què tal si proves amb l'ukelele?
Exacte.
Imagina't per què se'n deuen recordar de mi, Jordi Comino.
Ai,
però no, lo bo que... Mira, sempre ho deien, que parlin bé o malament de tu, però que
però
se'n
que
recordin,
parlin.
Que parlin. Això ho deia Dalí, no?
És un clàssic, això, eh?
Doncs escolta, almenys se'n recorda.
Jo sabia que cantaves, Olma.
Bé, qui diu cantar, diu obrir la boca i pronunciar alguna paraula amb un so una mica fort, però... No, ara. Sí, canto, canto. No vaig fer-ho tan malament, eh?
No, home, no.
No vaig fer-ho molt bé.
No ho ha dit mai ningú.
No, m'ho dic jo. No vaig fer-ho molt bé, tampoc molt malament. Ho vaig fer. Que ja és molt, eh?
Has pogut recuperar aquest vídeo?
Sí,
a xarxes hi és. Què ens portes avui a la gira?
Doncs mira, avui deixem les gires d'Eufòria, les gires de cantar, però ens n'anem de gira per l'Antàrtida. Imagineu-vos que això és una música més d'intriga, que crec que l'he tret massa aviat al matí i no era com molt, molt estrident, però ens anem a una aventura molt important. Perquè ara imagineu-vos quan un alt empordanès, important, eh?, el matís de ser de l'alt Empordà, agafa i algú li diu: «Ah, que no ets capaç de fer això?». Què fa aquest alt empordanès? Diu que no...
Vinga.
Ja veuràs.
Vinga.
Doncs això és el que va fer ara fa un temps Josep.
Sos els empordanesos, perdona, eh?
Sí.
Sou els bascos de Catalunya.
Sí, la veritat és que sí.
Vinga.
És el que té ser del nord, la tramuntana, viure envoltats del surrealisme d'en Dalí. Total, que en un alt empordanès de nom Josep Ribau li van dir que no t'atreveixes a anar d'expedició a l'Antàrtida, però no de qualsevol manera, no, sinó fer-ho en una bicicleta aquàtica. Una bicicleta aquàtica, perquè us en feu una idea, que això és ràdio, és una taula de paddle surf amb pedals. Aquests pedals estan, diem-ne, sobre la taula de paddle surf, és a dir, que els peus no toquen a l'aigua i molt menys aigües congelades a l'Antàrtida, perquè, pobres, no sé si ho explicarien, estarien com un glaçonet. Doncs els hi van dir, aneu-vos-en a recórrer, a vorejar les costes de l'Antàrtida amb una bicicleta aquàtica. A part, clar, dius, una bicicleta aquàtica, això existeix. Doncs el mateix Josep Ribau, el mateix Alt Empordanès, va ser qui va inventar aquest invent, aquesta taula de paddle surf amb pedals, o sigui, tot prou surrealista, no?
Déu-n'hi-do.
Ara, dius,
Déu-n'hi-do.
És una cosa que, evidentment, doncs, mai s'havia fet abans. Estem parlant d'un fet històric, d'una fita històrica. Han estat un mes, més o menys, per l'Antàrtida, en Josep i dos amics seus de la seva infància, recorrent, vorejant aquestes coses de l'Antàrtida. Han hagut de passar, segur, mil i una aventures, també París, trobar-se amb animals, amb condicions meteorològiques extremes, que ara ho descobrirem. Poca cosa sabem, tenim moltes ganes de descobrir més coses. El que sí que sabem, que jo suposo que és que la premissa era anem a viure un viatge inolvidable. No sé si ho tornarien a fer, perquè, clar, anar-te'n amb aquestes condicions a l'Antàrtida, doncs, cosa fàcil no ha de ser, però de ben segur que ho recordaran tota la vida. Llavors he pensat que, ara que han tornat, i ben tornat siguin, i benvinguts siguin, saludem a aquesta hora en Josep Robau, que ens està escoltant. Josep, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, ben tornat, i felicitats per aquesta expedició.
Moltes gràcies i moltes gràcies per interessar-vos en contactar amb nosaltres.
A veure, jo crec que començaré pel final, si et sembla, Josep. Ho tornaries a fer?
Aviam, ha sigut el viatge de les nostres vides i no ho tornaria a fer.
Josep, sí.
És d'aquelles coses que és ser bipolar, no? Perquè l'Antàrtida aporta una cosa, un contacte amb la naturalesa brutal. Nosaltres hem fet una expedició buscant sempre la mobilitat sostenible, que vol dir anar amb veler i després l'atracció humana amb les bicicletes. I clar, et trobes amb aquestes bicicletes aquàtiques, que els fabriquem aquí a Roses, a l'Empordà, són, si algú les vol conèixer, són Red Char Bikes. Són unes bicicletes que et propulses humanament i a partir d'aquí flotes, com molt bé has dit, Olma, i vas fluint. I ens vam anar animant. Vull dir, ha sigut una experiència inoblidable, molt dura, però també molt gratificant.
Josep, reconeguem una cosa així com a premissa, eh? Per començar una fita com aquesta, no s'ha d'estar una mica molt tocat per la tramuntana?
Evidentment.
Totalment. Aviam, tot es remunta fa gairebé 30 anys, perquè nosaltres som amics que
Fa 30 anys que
estàvem compartint pis d'estudiants mentre estudiava a la Universitat de Barcelona i tres companys de pis que dèiem quan siguem grans farem un viatge per Sud-amèrica i tal, no? I 30 anys després, doncs, jo, com a dissenyador industrial, doncs, vaig fabricar aquesta bicicleta i vam parlar i vam dir, escolta, què us sembla si aquest viatge, 30 anys després, doncs el fem amb bicicletes i ens anem a l'Antàrtida? I va ser... Som de metja curta, els empordanesos, per la tramuntana, doncs t'aporta el fet de dir, vinga, va, no ens ho vam pensar gaire i va... Clar, també érem una mica inconscients de lo que suposava això. I a mesura que es va aproximant la data, doncs vas coneixent coses, et vas informant i bueno, acabes veient, doncs, el que significa estar en unes condicions tan extremes com aquestes. Però bé, al final ha sortit bé.
I què significa això? Perquè, clar, dius, érem uns inconscients, a mesura que s'anava apropant vèiem com el perill i tot el que suposava. Tu, en algun moment, quan has estat amb els teus amics allà enmig de l'Antàrtida, a tu se t'ha vingut al cap de, mare meva, què he fet? En quin moment? Qui m'ha enviat a mi aquí?
Sí, et diria des del primer moment, perquè vam estar gairebé un any entrenant-nos. Nosaltres no som esportistes d'èlit, sinó que som amateurs, ens agrada el ciclisme, i amb aquest nou esport, doncs, ostres, poder pedalar per l'aigua, això era al·lucinant. I vam estar aquí a la Costa Brava entrenant-nos moltíssim per tenir forma, però clar, de cop et trobes que has d'anar a l'Antàrtida i organitzant tot el que seria l'expedició. Ens va ajudar també un expert en aventura extrema, que és l'Antonio de la Rosa, que és un madrileny que ha fet coses sorprenents. I ell ens va voler acompanyar, va dir, escolta, feu el que esteu fent, doncs ja us donaré un cop de mà i us acompanyo. Sort també de gent així, perquè ens han anat assegurant. El fet és que el primer minut t'embranques amb un baler i carreguem les bicicletes i ens trobem que hem de travessar el mar més complicat de tot el món, que és el Drake. Aquest és un mar on hi conflueixen unes corrents i els temporals, doncs, és lo normal. Vull dir, onades de 2, 3, 4 metres és habitual en allà. Després, si hi ha temporal, doncs te'n vas amb onades de 10, 12 metres. I, clar, nosaltres ens vam tenir que, a vela, a travessar aquest mar, i quan vam arribar a l'Antàrtida portàvem 4 dies de vomitades, de marejos...
Normal, normal. O sigui, estem parlant d'onades de 3 o 4 metres.
Això com a mínim.
Josep, explica'm una cosa. Per què amb onades de 3-4 metres una bici aquàtica no tomba?
Aviam, en aquest tram el vam fer en veler. Vull dir, arribar a l'Antàrtida l'hem fet a vela, a vela, i vam passar per aquestes onades. Nosaltres estàvem acostumats aquí a no tombar amb onades de 2 metres i mig.
Bueno,
perquè la bicicleta... Sí, té una tecnologia que et permet tenir molta estabilitat. És molt més estable que un paddle surf, i amb això ja n'hem anat... Portem 6 anys desenvolupant la bicicleta, i quan la vam veure que estava ja molt estable, molt desenvolupada, després vam dir, ens anem a l'Antàrtida. Però, de fet, el fet és que nosaltres arribem a l'Antàrtida després de 4 dies d'infern, i no havíem ingerit apenes líquids, perquè els rebutjàvem tots del mareig, i te trobes que has de començar a pedalar a la costa Antàrtida sense energia. Vull dir, tot l'entreno que havíem fet previ se'ns van anar a risc. Això és la primera sorpresa. Però bueno, ja ens vam refer i a poc doncs, ja vam anar fent tots els trams. Però és realment sorprenent. L'Antàrtida et sorprèn moltíssim.
I perquè ens en fem tots una idea, a veure, clar, vosaltres arribeu a l'Antàrtida amb veler, que passeu per aquest mar tan complicat, el Drake, us maregeu, 4 dies sense menjar. Llavors, un cop a l'Antàrtida, vosaltres agafeu aquestes bicicletes aquàtiques i us poseu a pedalar quantes hores al dia? O sigui, on dormíeu, on menjàveu, on... Quantes hores? És que no ho entenc.
La combinació entre veler i bicicleta ens permetia que nosaltres, a la nit, podíem anar a dormir a dins el veler. Ens feia com de suport, d'avituallament i de pollo, no? Podíem dormir a dins el tot i després, quan sortia el sol, en ple dia, doncs, si la meteo ho acompanyava, doncs anàvem baixant. Això és la combinació que hem fet. Quantes hores? Depèn del dia, perquè és que la climatologia en allà varia moltíssim. Hi ha vents catabàtics que quasi bé són com la tramuntana, però gelats, que de cop, en qüestió de minuts, se't gira i se't tira a sobre. Teníem després feines d'arribar al veler. Anàvem fent trams, però hi havia dies que podíem estar 7 hores pedalant, d'altres dies podíem estar 4 hores. Depenia de la meteorologia i de l'entorn que anàvem fent.
Mare meva, i aquest matí ho comentàvem amb tots els companys aquí, que hem explicat una mica el que faríem, Josep, i un dels temes que sortia era els animals. Quins animals us heu arribat a trobar? Perquè, evidentment, no trobarem la flora i la fauna de l'Empordà. Llavors, no sé si heu trobat algun animal perillós durant l'expedició.
Sí, tens raó, home. En aquí el que ens vam trobar, era... a més, l'expedició ha sigut a final d'estiu. A final d'estiu vol dir que tots els animals començaven a migrar, uns quants. Hem vist balenes, però a centenars. És increïble la quantitat de balenes que ens vam arribar a trobar. Ho hem vist tot, perquè el lliscar amb la bicicleta aquàtica, doncs, et vas movent entre els icebergs i et permet, doncs, no fer soroll, perquè és tracció humana, no hi ha soroll, no hi ha emissions, i et dona el plaer d'anar silenciosament, anar surcant i no molestar animals. A part que els animals de l'Antàrtida no estan acostumats a veure els humans, i menys sobre la bicicleta, però et trobaves el fet de que de cop giraves un laberint d'icebergs i en un d'aquells hi havia, doncs, una foca, pingüins, pingüineres, també en van veure moltes, orques, de tot tipus. Hem vist tots els animals que hi ha a l'Antàrtida, els hem vistos.
En algun moment creus que la vostra vida ha estat en perill, Josep, que dius, ui...
Home, bueno, dona, amb això et puc dir que hi ha un animal, concretament és la foca leopardo. La foca leopardo és molt territorialista i es dedica a menjar pingüins i a menjar doncs, petites foques i altres animals, no? Aquesta foca ja ens van avisar, heu de vigilar, no entrar molt en el seu territori, però clar, quan estàs pedalant entre gels, de cop et gires un gel i va haver-hi un moment que ens en vam trobar una de cares. I me'n recordo l'escena de clavar-te els ulls, ella ens va quedar mirant, em va quedar mirant els ulls, jo la vaig mirar perquè per la reacció dic, ostres, en Lluís, el que venia darrere meu, em diu, Josep, vigila perquè això és una foca leopardo. I dic, ostres, i ella doncs es va sentir com una mica així perquè ens la vam trobar a pocs metres. Ella es va agafar i va començar a venir cap a nosaltres. Ui. Nosaltres, per sort, anàvem amb les bicicletes i vam anar pedalant. Vull dir, vam sortir i no ens vam mossegar la taula, que és inflable, que ens podia després tenir uns problemes.
Ai.
Diguéssim, a nivell d'animals, les balenes molt bé, i els pingüins i fins i tot les orques no hi ha hagut problema. Ens respecten, nosaltres sobretot hem de respectar-los, mantindre la distància i anar baixant fins a aconseguir arribar al que vam fer, que era... No teníem l'intenció d'arribar fins al Cercle Polar Antàrtic, però ens vam veure que vam anar agafant força, recuperant, i la meteo ens van acompanyant i vam aconseguir doncs, arribar fins al Cercle Polar Antàrtic per primera vegada, històric.
Històric, normal, no m'estranyo. Hola, Josep, jo tinc una pregunta, i és que, clar, has dit que us vau trobar animals, persones us en vau trobar? Estau completament sols? Us vau creuar amb altres expedicions diferents?
El fet d'anar nosaltres a un veler, ens vam trobar a l'inici, quan arribes a la península Antàrtica, hi ha algunes illes, Illa Media Luna o Isla Decepción, i en allà, en una d'aquestes illes, sí que ens vam trobar amb un creuer d'aquests grans, que no sé si era americà o alguna cosa així, però que ja estaven de tornada. I després també ens vam trobar amb un veler que també estaven ja de tornada, perquè, ja us comento, en allà s'acaba l'estiu el mes passat, no? I a més el dia 10 avisen, totes les bases científiques que estan de temporada d'estiu totes anaven tancant, i només queden les bases científiques de tot l'any, que són, n'hi ha moltes menys.
Josep...
Però tota la temporada dels que van allà amb creuers, aquests marxaven tots. De fet, ens van avisar que com nosaltres sortíem de Puerto Williams, que és el port més austral de tots, a Xile, amb el veler, ens van dir, nois, vigileu, perquè s'està gelant molt, que l'hivern ha arribat abans d'hora, però nosaltres hem anat i hem aconseguit. Trampejar amb gels també hem tingut bastants de problemes amb això.
Josep, se'ns tira el temps a sobre, més que res, perquè acabem programa i estaríem aquí parlant d'aquesta expedició molta estona. L'última pregunta, rapidíssim, tot això es podrà veure en un documental, i aquest documental quan sortirà?
Aquest documental ara s'està generant, vull dir, l'hem fet, ja portem tot el tema d'imatges i sortirà cap a l'octubre, diguéssim que entre tardor i hivern d'aquest any.
Doncs amb això ens quedem, tardor i hivern, ja ho sabeu, a mirar aquest documental de l'expedició de tres a l'empordanesos tocats per l'entremuntana que se n'han anat a vorejar a la costa antàrtica. Josep Robau, aventurer i inventor d'aquesta bicicleta d'aigua, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep, que vagi molt bé.
Estada.
Gràcies, Olma.
De res.
Sanaú!
Bueno, i ara m'ho prendré amb calma, una secció que ha de ser reposada, una secció...
Ja ho saps.
...que s'ha de mastegar, s'ha d'interioritzar, tenim temps... Que esperi Toscano.
Esperi
Toscano una estoneta, no passa res, tot està bé. Em quedo amb dos titulars.
Si us plau.
La foca...
Estaves molt callat, jo dic, què et fan pels animals?
Estava fent el bar perquè avui l'ha trobat a faltar.
No, perquè la pregunta...
Per favor,
perquè la pregunta que jo li hagués fet...
I dic, deu ser la gallina leoparda, no?
La pregunta que jo li hagués fet és, però qui se us ha perdut a la puta Atlàntida?
Hola!
En fi, bueno, el titular és...
Senyor!
La foca leopardo és molt territorialista. Jo crec que probablement vagi alguna llista de la CUP o de... No?
Oh, pot ser... que potser se'n va cap a Europa, fer un Tomàs Molina.
Exacte. Tomàs Molina, número 2.
Molina, foca leopardo, agafats a la mà.
Número 3. Home, bé, al final tot és ecologia, saps què vull dir?
Boníssim, boníssim. La foca leopardo. En Joan se li ha escapat el somriure.
I després, Isla Decepción, que és on veraneja Vito Roque, segurament.
Isla
Decepción.
Sí.
I fins aquí la meva secció d'avui.
Mira, Toscano, jo he fet així ja com un cor quan, que m'han mirat raro, clar, no sabien a què em referia, quan ha dit a Puerto Williams, a Xile, que és un dels llocs que m'agradaria anar algun dia. No em vull morir.
No hi vols anar amb bicicleta
Port
aquàtica?
Puerto Williams.
Ah, t'ho recomano, faràs esport i veuràs animals i foques leopardes.
Prefereixo anar amb avió, saps què et vull dir?
Ui, se té molta contaminació, l'atracció no passa res.
No sé si ho heu buscat, però heu vist la foca leoparda com és, tela,
és guai,
és molt grossa, és
molt llant,
clar.
Sí,
guarda't aquesta imatge al cap i demà
parlem de foques.
Ens l'expliques.
En parlem.
I demà ens l'expliques.
Ara Toscano parlarà de la reina que està ingressada.
Sí, senyor. Sí, senyor. Infecció d'orina, eh? No patim.
No,
de seguida, en Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius que ens posen al dia a l'Estel Migdia. Nosaltres aquí tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.